Molt bona nit, Vilafranca! Com estem? Us saluda l'Ariadna Massana per arrencar una setmana més amb Canviant Patrons, el programa on parlem d'emprenedoria, de moda, sostenibilitat i molt més. Aquesta setmana parlarem d'una carrera que ha agafat molta força en els últims anys, però jo crec que encara no tenim gaire clar què és el màrqueting. Per què serveix exactament el màrqueting? Com té la força per convèncer milers de mentalitats? Quin pes té en la societat actual? Per fer-ho m'acompanya un gran amic i professional, el Zeid Chenaki, que com a bon director de màrqueting que és, segur que ens resol tots els dubtes. Bona nit, Zeid!
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Com van els nervis?
Bé, molt bé. Bona
Fa 12 anys que ens coneixem i això és el primer cop que ho fem, eh?
No m'esperava menys. O sigui, ara ja no em sorprèn res.
Sempre t'acabo arribes... liant, eh, tio.
És escandalós, però bueno, mira, el que es fa per una amistat.
Aviam, jo, amb respecte a tots els oients, jo et diré Xena, perquè, aviam, et podria dir coses pitjors.
Limitem-ho a Xena, em sembla perfecte.
Però clar, aquí ens escolten mares, ens escolten iaies, llavors és millor deixar-ho amb un Xena.
No deixem volar gaire la imaginació,
no, no deixem-ho aquí.
I limitem-ho a un Xena.
Sí, que ens hem d'aguantar mitja hora, aviam com acaba això.
Aviam.
Aviam, abans de començar, penso que el primer és com posar-nos en context, no? Explicar-nos una mica la teva trajectòria professional. Com has arribat a dedicar-te al màrqueting? És a dir, què et va motivar a decidir-te per aquesta carrera?
Hosti, jo crec que ja comença... Des que era petit, jo crec que és molt vocacional, això, perquè des que era petit he sigut un nen inquiet,
sí,
amb ganes de... innovar, o com li vulguis dir, o com enfocar-ho, amb molt de neguit intel·lectual i creatiu. I tot això, bueno, era un terremoto.
Sí, era un pesat. Era el típic que...
Un terremoto, amb moltes preguntes i buscant
sí,
solucions sempre.
Sempre ha sigut supercuriós.
Llavors, a mi la creativitat és algo que sempre m'ha agradat, sempre m'ha cridat molt l'atenció, i sempre jo deia que volia dedicar-me a algo que no fos una feina monòtona, sinó que simplement fos algo que em suposés un repte intel·lectual constant. Vocacionalment, també de petit, crec que com la majoria de nens, volia ser policia.
Policia, eh?
Policia, o sigui, el canvi és abismal, no? Però després, mica en mica, et vas formant, la curiositat puja i puja més, i puja més, i després de fer comerç internacional, una de les assignatures que era màrqueting. I em va enganxar. Em va enganxar,
sí, eh?
Perquè era un repte constant durant les classes, aviam com podem reformular les coses de productes ja existents, campanyes, bueno, en fi. I vaig sortir d'allà dient, ostres, doncs, màrqueting.
Ai, jo no ho sabia, això, eh? Ho acabo de descobrir amb tots, eh?
I va ser, bueno, sempre hi ha sorpreses amagades.
Que fort! Llavors...
I d'allà el màrqueting, bueno, i aquí estem, a dia d'avui.
Sí, veig que parles molt, si has posat com molt d'ímpetu amb el tema de creativitat. És a dir, la pregunta que encara es fa molta gent, i jo la primera, eh? Ara em mataràs, però... Què fa un director de màrqueting, exactament?
A veure, les funcions troncals són molt similars en tots els sectors, però cada sector és diferent. És diferent a un B2B o un B2C. Són conceptes diferents.
Això ho vaig explicar, eh? Aniré fent preguntes, perquè, clar, això, pels que no som expertos en la matèria, ens enganxarà una mica B2B, B2C, aviam, diferències.
El B2B és al final, el màrqueting enfocat a empreses professionals, indústria, tots aquests sectors, i el B2C està enfocat als consumidors. O sigui, el que seria un consumidor final, com podria ser tu,
okay,
o qualsevol altra persona.
Vale.
Llavors, les principals funcions, així, més troncals, pues, són definir i dissenyar el que és el pla de màrqueting, determinar quines són les estratègies a seguir, pues, per impulsar certs productes o campanyes o en el que sigui en aquell moment concret, gestionar pressupostos, al final jo crec que això és una feina genèrica
sí,
tot de cap de departament, però la gestió de pressupostos també enfocats en màrqueting, avaluar i analitzar dades, al final avui en dia tot que és molt digital s'ha d'analitzar les dades constantment, per poder determinar quines estratègies poden encaixar millor amb els objectius que t'hagis marcat. Després, seguint amb els objectius, establir objectius, que això és importantíssim, perquè si intentes fer alguna cosa sense objectius, aniràs aquí com una gallina sense cap i seran
només, mirant fatal
i seran només problemes. Eh? A veure si ens apliquem el cuento.
Ja he rebut.
Lligat, encara m'he comportat prou.
Sí, és que sí.
Després, analitzar la competència, anàlisis de mercat, estudis de mercat, anàlisis de tendència, tot això, al final, tot el que és anàlisis és feina d'un director de màrqueting, encarregar-se de la comunicació tant interna com externa. Després, gestionar campanyes publicitàries, o inclús, depèn del tipus de sector on estiguis o l'empresa on estiguis, també organitzar esdeveniments, entre moltes altres varietats.
Sí, que un director de màrqueting fa de tot.
Pràcticament.
Sí.
Ja, jo sempre he dit que màrqueting és el departament bisagra. És
vale.
El que uneix absolutament tots els departaments. És una peça que està allà, que moltes vegades potser no se la valora tant, aquests últims anys se li està donant molta importància, però jo sí que ho veia com que abans no es valorava tant. I era, la feina d'una bisagra és superimportant per aguantar la porta, però, bueno, si ens en recordem bé, si no, pot també.
Sí, 100%. De fet, els millennials, jo me'n recordo, no?, quan era la nostra època de començar, fa 10 anys ja enrere.
No, hòstia, ni que tinguéssim tants anys, eh? Tampoc som tan vells.
Tu d'aquí dues setmanes 30, per això.
Com que 30,
ah,
perdona.
No, 30, 28.
Bueno,
tenia sumat tot.
No, no, gratuïtament. Sí, sí, molt bé, estupendo.
No, però és cert que els que entràveu a màrqueting era com, mira, aquest del social entra a estudiar aquesta carrera de segundes, saps? Que tothom era com, estudia màrqueting, però era això, no? Una mica el rotllo de què és màrqueting. O sigui, aquest és el que ha agafat la carrera fàcil i pel que veig de fàcil... Això no en té res. O sigui, heu d'estar en 1.000 llocs alhora.
S'ha de tenir en compte que no només estàs en 1.000 llocs alhora, sinó que tu també has de planificar una estratègia enfocada en un creixement d'una empresa. I això té una importància. Perquè si tu treballes, normalment es treballa conjuntament amb direcció comercial, en direcció comercial doncs es determinen quins són els objectius comercials a assolir, llavors màrqueting ofereix les estratègies per poder doncs, assolir-los. Llavors, una previsió de ventes determina una estratègia important de cara a una empresa pel seu següent any, perquè si tu fas una mala previsió de ventes o una mala elecció d'estratègies, això et pot determinar amb moltes pèrdues i en cas de ser una petita empresa et pot suposar tancar el negoci.
No, clar, i quina pressió per tu, no? També, o sigui, pel director de màrqueting de dir, ostres, s'ha d'aconseguir i si va malament, clar, això com ho gestiones?
Bueno, suposo que al final te vas curtiendo, no? Però... el fet de dir, vale, sí, és pressió, és una estratègia, és el futur de l'empresa, en certa part, depèn de les estratègies que tu decideixis. Però t'agrada treballar sota pressió? Perquè tot sempre és molt enfocat a depèn del tamany de l'empresa, perquè si és una empresa així més petitona, no hi ha tanta pressió, però com més gran és l'empresa, normalment és més gran el pressupost, més gran la facturació, més gran la pressió.
Ara et puc preguntar amb quins pressupostos treballes o no?
No.
Vale. Confidencial.
Són uns pressupostos macos.
Macos,
deixem-ho
no?
Que són macos.
Igual que els dels Adà.
Perfectament iguals.
Vale. Llavors, doncs, per una banda, aquesta pressió, no?, d'arribar a uns objectius, i per altra banda, ostres, un mercat molt, molt canviant, no? Per exemple, tu, ara mateix, en l'actualitat, quines creus que són les tendències més importants del màrqueting?
Jo crec que a finals d'aquest 2023 i de cara a aquest 2024 hi ha algú que ha agafat molta força, que és la intel·ligència artificial, que tant de por genera a moltes persones.
100%.
Però jo crec que al final és una eina. És com quan va aparèixer l'Excel, es comentava que els comptables es quedaven sense feina. Els comptables sense feina.
Sí, s'acaba el món.
Ha aparegut l'Excel. Ostres, ja no es pot treballar. Tot el contrari. És una eina que, si la saps utilitzar bé, és un suport... increïble.
Brutal.
És increïble. Jo diria que una de les tendències que més s'aplicarà a aquest 2024 i que seguirà evolucionant, que ja segueix evolucionant d'una manera increïble, és la intel·ligència artificial. Després, un viejo guerrero que nunca quiere morir, que és l'email marketing. O sigui, és una manera espectacular de poder segmentar el teu nicho i impactar-lo amb realment el que necessites dir-li i el que pot generar que al final facis una venda. Després també crec que el que té un enfoc molt gran és oferir experiències completament personalitzades.
Això ho sento moltíssim, que tot ha de ser com molt personalitzat.
És la clau de l'èxit de qualsevol campanya. O sigui, si tu fas una campanya genèrica, impactes a tothom, però en el fons el teu públic objectiu és un molt concret. Tu has d'establir quin és el teu nínxol, quin és el teu públic objectiu, i a partir d'aquí fer segmentació i experiències completament personalitzades. Per exemple, jo soc tenista.
Vale.
I a mi em posen un anunci de bicicletes. Si jo vaig amb bici, em sembla molt bé. Però com que jo no vaig amb bici, ostres, necessito alguna més de tenir. Però és com, bueno, acabes de malgastar diners.
Vale.
Has de segmentar molt bé i, sobretot, focalitzar-te en això, en personalitzar. Això és el futur que jo crec que és del màrqueting. Com més especialització, més avança la tecnologia, més t'especialitzes en el que fas, més... resultat obtindràs.
I ara una pregunta mica random. Com ha evolucionat el màrqueting els últims anys fins a arribar a parlar de termes com intel·ligència artificial, que semblava com superllunyà? És a dir, com evoluciona el màrqueting des de que tu entres fa, doncs això, una dècada ja deu fer, més o menys 8-10 anys ja els deu fer. Clar, com ho veus tu, això? Com creix? Com...
El màrqueting abans s'enfocava molt més en el que era la venda del producte. Era igual la necessitat que pogués arribar a tenir l'usuari final. Se centrava molt en això. Després va haver-hi una evolució que ja es va enfocar molt més a satisfer i a fidelitzar aquell client, que abans no es feia, on era, tinc un producte, ja vaig a vendre el producte i no li dono més voltes.
Vale.
L'altre és, vale, el meu client té aquesta necessitat, vaig a satisfer-la i si puc fidelitzar-lo, és algú que jo m'emporto, que és el que vull, és el meu objectiu final. Després, aquests últims anys, la tendència ha sigut enfocada en valors. Jo compro una marca en funció de si està alineada o no dels meus valors. Ara es comuniquen molt els valors.
Ecologia, moltíssim.
Ecologia, sostenibilitat...
Yeah!
Els de general. Llavors, és l'evolució, jo crec que hi ha l'evolució que acabarà de fer, que jo ho entenc veient com ha anat evolucionant aquests anys i aquests mesos, tot el que és les tendències de màrqueting, cap a la personalització a través de les dades.
Ui, això ja és la Matrix, o sigui...
No. Sí, al final hem de tenir en compte que nosaltres estem exposats tant en xarxes socials, com quan comprem per internet, com qualsevol cosa, nosaltres estem venent les nostres dades constantment. Res és gratis en aquesta vida. Tothom es pensa que Instagram és gratis. Molt bé, molt maco.
Sí, compres dades.
Aviam, vamos a ver. Vamos a ver. Les grans empreses, totes, aquestes xarxes socials venen...
Okay,
això ja ho sap tothom, això. Però la compra-venta de dades. Llavors... Com més jo sé de tu, més puc segmentar, més puc impactar-te amb algo que jo sé que t'encantarà. És lo típic. És que el mòbil m'escutxa. Ostres, jo vull unes bambes. I de cop et comencen a sortir bambes.
100%.
Bambes. Però bueno, tot això són anàlisis de dades, que al final, l'avanç de la tecnologia, amb la intel·ligència artificial, tot això, tu pots dedicar-te a fer altres coses mentre tens una intel·ligència artificial que t'està fent un anàlisi constant en tiempo real de totes les teves dades. I això és algo que jo crec que serà important aquests anys.
Cuidado, eh?
Està molt bé.
Estic flipant. Jo estic... tu estàs molt moderno, jo estic molt vella, ja, perquè aquestes coses no som tan grans, jo sí. Jo no tinc ni TikTok.
Bueno, mira, a vegades allò és un vici. Millor no tenir-ne.
Jo no tinc ni TikTok. Llavors, doncs, venim de... O sigui, passat, producte, present, persona, futur, personalització. Hi ha algú més? Veus alguna cosa més al futur del màrqueting? Clar, és que tot és tan ràpid, jo intento com entendre i...
Jo crec que al final les experiències que buscaran els usuaris és que sigui tot digital. Jo vull que sigui tot personalitzat digital, com si jo estigués parlant amb una persona, coneguts com a chatbot,
les típiques
preguntes aleatòries, sí. que semblen aleatòries, que tu escrius allà al chat. Efectivament, no. Allò té un estudi darrere... Es fa un rànquing de preguntes que més es fan, llavors a partir d'aquí es dispara la resposta. Però un dels enfocs serà això, l'atenció personalitzada online, ja que no només sigui en persona, de la típica trucada, què necessita, com la puedo ayudar... No, això ho volem, però a nivell digital. No haver d'interactuar amb persones, però haver-ho de fer des d'allà. Després, l'automatització i la base de dades. O sigui, jo crec que ara està en un auge bastant important el que és l'automatització a nivell de màrqueting, que és el processament de dades, constant, recopilació, anàlisis, per conèixer al final el teu usuari. Al final les marques t'acabaran coneixent més a tu mateixa que a tu mateix.
Estic flipant, eh, jo.
O sigui, el nivell és aquest, perquè realment, com navegues, és com et defineix.
O sigui, ja no som persones, som perfils de campanyes de màrqueting. Sí, tal qual.
Sí, pots resumir com això. A nivell empresarial podria resumir-se així.
La Matrix ha arribat, senyors i senyores. Amb Zeitzenaki.
I Morfeo, ja que hem posat tots. No, i després hi ha algo que jo també crec que serà un futur important, que és el que portes treballant tu des del primer dia, que és la responsabilitat social i sostenibilitat.
Si és que soc supermoderna, veus, ho canvio.
Ets una moderna, però avançada a tots els teus tiempos. No, però al final els usuaris busquen marques que s'alineen amb els seus valors.
Ok.
Si t'alinees amb els meus valors, encara que em siguis més car, et compraré. Perquè t'alinees amb els meus valors.
Vesteix valors per als edats. Va, canvi.
Sí, sí, aquí, ja publicitat.
Publicitat, no, no, publicitat.
Per això estamos.
Mira, l'altre, o sigui, portem molts programes i tots hem aixecat molt, i una cosa que a mi em va sobtar moltíssim és que ara hi ha moltíssima rotació de... Clar, jo parlo moda, que és el que jo domino, no? O sigui, Shein ja s'ho ha patat al màxim, que és cada dimarts, cada dijous, inclús cada dia hi ha una rotació de roba, hi ha una rotació de tendència. Llavors, jo ara ja, curiositat, científica, com s'adapta una estratègia de màrqueting a una preferència tan canviant del consumidor? Perquè jo me'n recordo aquest estiu, tot era rosa, tot era Barbie, però abans aquestes tendències duraven moltíssim, i ara què ha durat? Un mes, dos, com a molt? I això que era una macrotendència que tothom seguia, que tothom... Hi ha unes preferències molt canviants i cada cop canvien d'una forma més ràpida. Llavors, com s'adapta una estratègia de màrqueting a això?
Aplicat a nivell de moda, l'eina clau són xarxes socials.
Vale.
Són xarxes socials perquè és que les xarxes socials és que és una eina molt, molt bona, està supersaturada de personal i al final, tornem al mateix, anàlisi de dades, segmentació, impacte.
Si és així, eh? Anàlisi de dades...
Tu pots fer com a director...
Segmentació, impacte.
Sí. Com a director de màrqueting, una de les funcions que tens, òbviament, tu traces una estratègia a llarg termini de lo que és el teu pla de màrqueting, del teu pla de comunicació, estratègies, però una de les principals funcions, i superimportant, és que siguis capaç de, amb els resultats que obtens de les teves campanyes, puguis readaptar i redirigir aquestes accions.
Vale.
És a dir, si jo ara mateix comencem això amb la tendència de Barbie,
mira, la Barbie...
Veiem, jo ja conto... Les marques aquestes més o menys ja saben el que va sortint, perquè, vulguis o no, tot està bastant induït i tu pots fer una previsió i tot. Tu prepares en funció això, però de cop apareix la peli de Barbie pel mig.
Ai, m'encanta!
I explota pel mig. I és com, ostres, mira, tenim una nova sorpresa. Com ho fem? Uah, influencer marketing.
Influencer marketing,
influencer
a tope.
Influencer marketing, a tope. Qui no ha vist qualsevol famós o famosa vestit de rosa promocionant la Barbie? De cop, ah, mira, el vestido de Barbie està en Shane. Vaya, i surt un influencer que jo no conec ni la meitat, tot sigui dit.
No estem però, molint, no estem molint amb
però,
això.
Però és com un, ostres, bueno, mira. I van impactant d'aquesta manera. És que al final, l'enfoc que se li dona, cadascú té la seva estratègia, la seva manera de seguir, però tu, quan tens una tendència que és viral, és que la viralitat,
sí. Has
de treballar en xarxes socials. Perquè fàcil de segmentar, relativament més barat, perquè al final, si no vols fer una col·laboració amb un influencer, perfecte, estupendo, cap problema, pots pagar. Tens Instagram ads, TikTok ads, bueno, el que necessitis, Facebook ads també, i segmentes, i impactes per gustos, per franges d'edat, per gènere, per dades demogràfiques, per nivell d'estudi...
Això que estàs dient ara és com es segmenta el públic objectiu?
Sí.
Vale. No, és que ja m'apunto, ja estic molt important llibreta i boli. No?
Sí.
Com
sí,
es segmenta el públic objectiu?
Aviam, de moltes maneres.
Vinga.
Però anem a posar...
Per tontos.
Anem a explicar de manera molt, molt sintetitzada, i que, perquè és que això pot donar per hores. Vull dir, al final, el més important, el primer de tot, has de trobar el teu nínxol.
Vale.
Una vegada tens el teu nínxol, per dir-te alguna cosa, no sé, joves d'entre 25 i 60 anys.
Vale.
Són aquests. Vale, estupendo. Aquest és el meu nínxol. Un nínxol joves d'entre 25 i 60 anys que juguin a pàdel.
Vale.
Aquest és el meu nínxol.
Vale.
Jugadors de pàdel.
O sigui, 25 a 60, pàdel.
Això és una dada demogràfica.
Perfecte.
Això és una de les coses que has de tenir en compte. Després, que el seu nivell socioeconòmic sigui mitjal, per dir alguna cosa. Que cobrin més de 30.000 i fins a 70.000. Que siguin persones esportistes, que visquin a l'Alt Penedès, que... O sigui, al final és segmentació. Pots segmentar absolutament tot.
Vale.
Tot. Interessos, tot. Llavors, una vegada tu tens això, pots fer un enfoc a nivell estratègic de com impactar-los.
Vale.
Si tu detectes el nínxol, la necessitat d'aquell nínxol, quin és el teu potencial comprador... Llavors, una vegada tens tot això ben analitzat, perquè s'ha d'analitzar bé, pots començar a crear campanyes enfocades amb aquestes... Amb
si
aquestes
la penya veiés la meva cara, jo crec que estic amb una cara de... Tot això s'ha de fer? Què dius? Què dius ara?
És que, clar, normalment, si no estàs posada en el sector, tu dius, ah, però aquests ara... Què fan aquests de màrqueting? Penjar quatre posts. Pues això puc fer-ho jo. Però és graciós perquè cada post té un estudi darrere. Hi ha un estudi d'audiència. Tendències, un to de comunicació... Que perquè cada xarxa té un to diferent. Jo no comunico igual per LinkedIn que per Instagram.
Sí, això és veritat.
O per Facebook que per Instagram.
Ah, perquè... no?
No.
És que tot malament, estic suspenent total.
No, perquè... La franja d'edat que utilitza Facebook no és la mateixa, a part de tu...
Jo estic
no
a Facebook. Mateixa,
no és la mateixa que els d'Instagram. Si Instagram, TikTok, tot això, pots començar des dels 14 anys, que normalment no s'acostuma a impactar a gent d'aquesta edat, tot i que per Nadal sí.
Sí? Perquè... Ah, bueno,
Papa
clar.
Quiero este regalo.
Sí, això és veritat.
Llavors,
clar.
És una bona manera. Si al final és el nen està allà a Instagram i de cop li apareix la joguina i diu... Papa,
Lista,
quiero esto.
Tal, sí.
I papa, quiero esto, de dilluns a diumenge, durant dos mesos, pues, pues mira, passa
sí,
el que passa.
Sí, Chenaki patrocina aquest regal.
Sí, 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 literalment. O sigui, al final, ja pot ser, pues, no sé, jo què sé, ve el seu aniversari, el seu sant, i el nen veu la joguina, i veu la joguina, i veu la joguina. Ostres, com mola.
Què vos dius que sí, sou, guai. Eh?
No, però
és
ja...
Que, és que sou uns
al final tots
total,
tenim,
eh?
Tots tenim unes necessitats. L'únic que algunes les hem de descobrir. Llavors, aquí és on entra el rol...
Mare meva, Zeitxe Naki 2023, eh?
No, però aquí és on entra el rol d'un director de màrqueting, un professional del màrqueting. Perquè al final hi ha gent que té necessitat, però que no l'escolta. Llavors, si tu li despertes una mica el gusanillo... Diu, ostres, és el que estic buscant. És el que estic buscant i sembla una tonteria, i sembla una broma.
No, no,
però
no.
A nivell... Quan arribes a segmentar i a tenir clar què vols comunicar, quantes vegades has comprat coses que no necessitaves?
Ui.
Vale. Pues imagina quan la necessites. Ja, vamos, et tires de cap.
Jo només compro molt, però jo ho admeto, eh? No passa res. Jo compro molt... El desembre és com el meu cheat month, saps? O sigui, és el mes que compro i jo, de veritat... Jo sempre culpo l'horòscop i jo culpo el Mercurio retrógrado, no el director de màrqueting,
que
està darrere, matxacant-me... No, no, és el Mercurio retrógrado que jo ara estic, que està a la visa, pobra, que diu, ara, què estem fent, saps? No és gens sostenible, això.
Tampoc hem de pensar que el director de màrqueting t'està matxacant. O sigui, al final... Si tu no vols comprar, no compraràs.
I li vaig passar, això ja com a anècdota, eh? Li passo un link al meu germà, que és el Grace, perquè em va dir, digue'm, passa'm links del que vulguis i ja tu. I li passo i no era el Shein, però era Zara. I diu, oh, això és molt
fatal.
Poc social, eh, per part teva. I li vaig enviar l'estíquer aquell de val més que calli. És un cop a l'any. Un cop a l'any, no passa res.
Sí.
Vale. Llavors, ara et faig aquesta pregunta... Jugosa i interessant. Com abordes la competència i destaques en un mercat tan saturat? Perquè si jo tinc mil Zeids dient-me compra, Zeid, com destaques per sobre d'aquesta gent?
Has de buscar quin és el teu valor diferencial.
Vale.
Què és el que et diferencia de la competència? Si en uns valors, si en un acabat d'un producte, si el servei postventa, perquè al final tot està inventat.
Com s'aborda el servei postventa? Jo no tinc servei postventa.
Pues el servei postventa és un dels factors de fidelització més gran de qualsevol producte a nivell mundial. O sigui, tu imagina't, jo ara em compro un cotxe. Un exemple, em compro un cotxe. Compro un cotxe, de cop fa un mes que el tinc i el tinc en garantia. I em peta. I me la cobreix la garantia. Jo vaig al concessionari i dic, miri, senyor, que m'he comprat el cotxe i fa un mes i el tinc cobert en garantia, tingui repari mal. Bueno, ja el trucarem. I passen 6 mesos. Tu tornaràs a comprar-te?
No, cabrejadíssim.
És un exemple molt tonto, però és un exemple senzill.
I ara un exemple per... Tinc una amiga que té una marca de roba que em produeix aquí el Penedès. Moníssima, et cauria superbé. Com ho faria aquesta pobra persona, un servei de postventa? És que, de veritat, no en tinc cap, eh? Ara m'he ratllat perquè no en tinc.
Trucant-me a mi. Trucant-me a mi. Jo ofereixo el servei aquest a tothom. Et
vaig venir la ràdio.
Per fer promoció. O sigui, imagina't.
Et vaig venir la ràdio i no et faig... De veritat, no, en sèrio, no he caigut ara.
Pues el servei de postventa és de les coses de fidelització més importants que hi ha. Perquè al final, si jo intento contactar amb la marca i no hi ha manera que em respongui o que m'ajudi amb el meu problema...
Jo tinc el meu número per internet. L'únic que només em truca és spam.
Estupendo. Potser ens hauríem de plantejar de tenir una targeta professional.
Ah!
Com a, no sé, eh? Com a idea.
I ets poso mal pedido o què? No. Sí?
Aviam, això es pot fer no té per què ser un número. Sempre ha d'haver un número,
sí,
perquè la gent pugui trucar, perquè no tothom és natiu digital i no tothom sap utilitzar-ho, però amb formularis de contacte a la web.
Això ho tinc.
Pues ja està. Això és un servei postventa.
Tu entres i poses contacte'ns.
Vale,
llavors
però és contacte...
surt un mapa, és moníssim.
Vale, estupendo, però llavors hem de poder... Llavors hem de poder queixar-se, bueno, queixar-se o dir-te dubtes o felicitar-te, perquè a vegades un servei postventa no tot és me contacten por algo mal.
No, no, això de moment no ens ha... Bueno, toco fusta.
Ni passarà.
Toco tot
no arreu, passarà.
Però de moment això no ens ha passat.
No, un servei postventa sempre és acompanyar el client després de fer la compra.
Vale.
Has d'estar per ell.
Sí,
o sigui, no
estic.
És, vale, he tancat la venda, ja tinc els números, xau, pescau. No. T'he venut el producte, vull que estiguis content, et vull fidelitzar. Què tal? Com ha anat? Què tal el cotxe?
Ai, ens hi preguntarem tots els Nadal, els diré, com ha anat?
Sí.
Ai, que guai.
Moltes vegades jo m'he trobat, no, típic de, bueno, vas a mirar-te un cotxe, passes per concessionaris i et comenten, bueno, sí, això, el compres, i al cap d'un any, dius, hòstia, quin número d'on ha sortit? Ja ni te'n recordes. Ah, soc tal, del concessionari, tal, i, bueno, era per saber què tal, com va el cotxe. Això és un servei postventa.
És que tornaràs segur, ja.
Sí, perquè és com, el cotxe m'ha sortit bo, si no m'ha sortit bo, me l'han solucionat. Ha passat un any, i m'han trucat per preguntar-me què tal anava el cotxe. Això és un bon servei postventa.
Sí, la veritat és que sí.
O un mecànic, que al final és, si sí, t'ho arreglo, i et fa com el seguiment després. Això és un bon servei postventa.
Ara et posaré aquí. Si tanta tecnologia i el que millor funciona és ser humà.
Sempre.
Ah, que
sempre.
Fort, eh?
La tecnologia és una eina. No és una substitució.
Se'ns oblida, a vegades, això.
Perquè crec que ens acomodem massa.
Sí, és veritat, en sèrio.
Nosaltres tenim unes eines estupendes avui en dia, que si les haguessin tingut fa uns quants anys, jo no sé on estaríem ara mateix. Però ser humà, que siguis la multinacional que siguis, siguis una pime, siguis l'abuela Pepita que té una tenda, petitona, has de ser humà. I a l'hora de comunicar i transmetre, has de fer això. Has de creure en el que parles i en el que comuniques i en el que defenses. Jo, personalment, no treballaré en una empresa que no s'alinyés amb els meus valors. Llavors...
I com abordes tu l'ètica al màrqueting?
Aquí...
Ara aquí he aprofitat, eh?
Jo m'he avançat. I ja t'he dit això, que al final l'ètica com a tal ha d'anar alineada amb els teus valors, s'ha de tenir en compte, sempre s'ha de tenir en compte, perquè és que si no va alineada amb els teus valors mai comunicaràs bé, mai faràs campanyes enfocades en aquest sentit que siguin productives.
Xena, m'avisen així pel pinganill, uns queden 2 minuts?
Ja,
que fort! Wow. Llavors... Ràpid per tancar, per fer-los aquest regal de Nadal als oients i les oients preciosos i precioses que tenim. Emprenedors i petites empreses. Consells ràpids per desenvolupar una estratègia guai.
Consell número 1.
Vinga.
Trucar-me a mi.
Vinga, ja està. Consell número 2 o número 1? No, vinga.
No. El més important és tenir clar quin és el teu públic objectiu. Has de tenir molt clar qui vens. Perquè si vens el tuntun i no saps a qui vens... xocaràs contra una paret i malgastaràs temps i diners.
Següent!
Després, una vegada tens identificat el teu públic objectiu, has de fer una campanya adaptada als seus mitjans. Si el teu perfil són gent més gran, que no utilitza xarxes socials, has de fer servir campanyes offline o, rotllo, un diari.
Et tornaré a convidar segur, però va. Últim consell!
I últim consell, creure molt en el que fas. Si al final és transmetre el que tu vens.
Si és que li ha quedat poètic i tot, eh? Vinga, doncs, ens despedim. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Adéu, adéu.
Bona nit.
Canviant patrons. El programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.